Heu de saber que Montuïri han celebrat la 5a edició del concurs de gelat de bomba.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Ciutadella, que han fet molt bona participació, molt bons punts, benvinguts siguin. Els hem jugat una mala passada, tot sigui dit. Clar. Mm. Sí, avui sí,
meva.
Eh?
Està culpa meva.
Han fet les cadiretes del papa, però...
Clar. Està culpa meva perquè, clar, li he parlat un àudio que xerrava de formatjades, perquè clar. Potser sí que eren de Menorca i no.
I tu sents xerrar de formatjades i vas convençut. O sigui, més que confiat, perquè penses que les formatjades són menorquines. I d'oi no, n'hi ha també de pollencines.
S'ha aixecat rebel, en Miquel.
El dilluns.
Ha dit el dilluns, ara veuràs.
Dilluns, no, però, plau...
Clar, has pensat.
Fa mal dia.
Ja.
Farem unes riaes.
Sí, però...
Serà una broma.
Em sap greu.
Però, clar, ells no han rigut. Bé, no. Sí.
Bé, han après una cosa nova.
No voldran tornar.
Però, clar,
ara,
no
però és
sabien.
Que Pollença també no fan formatjades.
Sí. Bueno, però han jugat amb Ciutadella i han passat molt de gust. I ells també. Començam aquesta segona hora amb en Lluís Fortesa, que s'ha incorporat ara mateix al control tècnic.
Oh, Fortesa!
Fa de cavallet.
Avui és un cavall.
Clar, fa de cavallet. Som a Ciutadella, fa de cavall. Ell s'aixeca, s'aixeca amunt. Ell ocupara aquell lloc que ocupava en Joan Jiménez. En Lluís, fins a les 6... Esperam, i si no sentirem que parteix, com un cavallet. I de...
Com el cavall de la rotonda del Cudi,
no va estar per un cavall, ha fet com...
No,
quemates...
això era un dibuix animat.
Sí, sí. Però vaja, dèiem que ara ha arribat el moment de conèixer la notícia del dia i és aquest concurs de gelat de bomba que s'ha fet a Montuïri dins el marc de les festes de Sant Bartomeu, que és avui. I és per això que vos salut una vegada més. Com estàu? Maria, Miquel, Miquel, Maria.
I quac-quac, com va això?
Ja ve, i tu?
Beníssim.
Ah, no, ja mos han sentit tot.
No, sí, sí.
Han sentit aquestes riades.
Va bé, va bé.
Sí, ho dèiem, aquesta notícia del dia, o d'aquestes festes de Sant Bartomeu de Montuïri, que, de fet, avui viu el dia gros de festa, perquè és Sant Bartomeu, que ens du fins allà per parlar dels gelats que s'hi han fet. Jo que sé que aquí no passa res. Aleshores tot s'atura, tot segueix i mira-ho bé. Encara li trebolen les pupil·les d'ansietat. Ni amb totes les paraules que conec descriuria aquell instant.
Ja, sí, avui hem de xerrar de gelats, perquè a Montuïri s'ha celebrat la 5a edició del concurs de gelat de bomba. D'altres, bé, ja heu dit, la Maria ja ha dit que no n'ha fet mai de gelat d'aquesta manera tan tradicional.
Ben igual que tu, Miquel.
Però no.
Però
no
m'he donat
informació.
No n'heu menjat, segur.
Menjar supos que sí.
Jo crec que tampoc.
Tampoc.
I tu, Celestí, n'has fet?
Jo n'he fet, sí. Sí. Des de fa un grapat
d'any
hem reciclat bombes de gelat que hi havia a nostra, des temps de pares per dins, i en fem, a vegades.
Però...
Les cosins, amb família...
Què tal? Llavors quedes esbraonat o costa?
Clar, si ha de rodar un tot sol, quedes esbraonat un poc, però s'hi ha de posar tothom. El manco que siguin dos o tres... braços, que rodin.
De què vos agraden els gelats a vosaltres?
Depèn, jo...
Depèn.
Sí, jo no s'han triat, m'agrada tot tipus de gelat.
És vera que si n'he de demanar, demanda-me l'ou d'avellana.
Ell, clàssics.
Clàssic, però... M'agraden. És veritat que si me'n donen qualsevol d'altre...
Jo que no em va.
Perquè si són més llepo, el pentura tir... Clar, els gelats són dolços, però tir més una cosa més, més dolça. I si...
Ah, sí?
Sí, sí, si estic llepo, però si és una cosa... Sí, depèn del dia, del moment. Si necessit refrescar-me un poc més, puc demanar a Puffer llimona. Cosa amb fruites.
Jo mai llepola, jo sempre una cosa que no sigui molt dolça, per exemple, pistatxo, que està acceptat ja,
també m'agrada. També m'agrada.
Sí. D'acord.
M'agrada molt.
Bé, farem, farem un gelat de bomba de pistatxo.
Uau, si has de triturar el gel i el pistatxo, estem cuits. Bé.
Bé, ja ho veurem. Tot es posa així.
Tot es posa així. Idò, sí, aquest concurs de gelat bomba, que enguany té 14 equips i gairebé 100 persones que han participat en aquesta edició d'aquest 2026, d'un concurs de fer gelat a l'antiga, com dèiem, i a partir de gelat tradicional de Maldà n'hi havia de totes castes. Ni amb totes les paraules que conec descriuria aquell instant.
Avui a Montuïri és festa i sí. No vol molestar ningú.
No.
Però clar, he fet feina cap de setmana per no molestar-los avui.
Ah, és que estan eficients. Ben fet,
ben fet. Som aplicat.
Nostre
sí, perquè hauríem molestat i molestat i molestat i potser
no,
ningú
hauria no tindríem, agafat el telèfon. No tindríem no? Tema i vaig, pensar, mira, ho faré cap de setmana així dic, no hem de córrer.
Ben fet, has estat fanent aquest cap de setmana.
Sí, sí, sí. Com que volen saber més coses sobre aquest concurs, aquest cap de setmana hem demanat àudios a organitzadors i participants.
I començam escoltant a Maria Antònia Rigo, que és membre de Dones Montuïreses. Montuïreses?
Montuïreres.
Montuïreres, devia ser, i m'he equivocat i he posat una S.
Ui.
Perquè Montuïreres.
Em sona a mi raro.
És com una, sí. És com una gesta èpica. Montuïreses.
Deeses. Deeses de Montuïri.
Montuïreres.
Aquesta, Montuïreres. Sí, Montuïrera, Montuïrera.
Sí, era una roda guió.
No passa res. L'entitat, aquesta entitat que organitza aquest concurs de gelats bomba, i na Maria Antònia Rigo, com dèiem, ens ha explicat com va començar tot ara fa 5 anys.
Per Sant Bartomeu, l'Ajuntament demana col·laboració a les diferents associacions que hi ha en el poble. I nosaltres, com a associació de dones, pensàvem quina activitat podíem proposar i se'ns va ocórrer aquesta, organitzar un concurs de gelat fet amb bomba. Fa 5 anys que el duim a terme i enguany pensam que l'any que ha hagut més grup participants, que han estat 14, en 97 persones que participaven. Perdona si t'acau a gelar, és un cornet espectacular. Jo aquest estiu avui passant tu, jugant a tu de vora en la marxa. Jo volia menjar-me els teus ulls, mentre tu menjaves a tu jo.
Però que és el gelat de bomba. Ben, se l'estimo, l'ha explicat un poquet, però la Maria Antònia Rigo també mos conta aquesta manera tan tradicional de fer gelat.
Un gelat fet amb una bomba és utilitzant la màquina que és la bomba. Era una de les primeres maneres que va tenir la gent de poder menjar gelat. Consta d'un recipient que li poses de dins un preparat de que vulguis i després el tapes i voltant hi vas afegint gel i sal i vas rodant i mentre se va rodant se va fent gelat i se pot fer de molt de gust. In Italy I do a little dance, it's called the mambo, mambo gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the mambo, mambo gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a mambo with me. Go, 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 nice and legato, don't say no.
that booty, baby, you're driving me crazy. Let's mambo, mambo gelato.
Quin temazo, com us ha pegat,
sí,
un Miquel,
sí,
no?
Avui per i divendres.
Mambo gelato montuirese.
He de dir que m'ha decebut un Miquel, perquè li vaig dir, mira, si feim... Ho ha salvat amb aquesta cançó.
Sí, però no me n'hem recordat de seva proposta com a F.
Li vaig dir, si feim gelat bomba, saps quina cançó has de posar, no?
Quina?
I me diu, quina? Gelat de negre, no? Se que ha sonat abans. I li dic, no, se d'enquina Àfrica, bomba.
Ah, però no hi he pensat, no hi he quigut avui.
No passa res, és dilluns.
Me n'hem recordat jo quan... Bé, quan hem començat aquesta hora, he dit, ostres, no he posat bomba.
Ha estat ideal.
Qui fa el que pot, no.
Sobretot quan el gelat ja està fet. Quan s'ha acabat de fer...
Ah, mira.
Aquí, ara ha arribat el moment.
Un movimiento sensual. Un movimiento muy sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy.
Que convida a remenar, a fer braços.
De veritat, ja t'han fet, sí. Ja t'han fet compte.
Jo sabia que en Ofertesa mos faria aquesta màgia en directe. Bé, una mano en la cabeça i...
Ai, Déu meu.
Ho dèiem abans, 14 grups i gairebé 100 persones han participat en aquesta...
Genial. Tothom en el ritme d'en King Africa.
Sí, sí, tothom remenant de gelats així.
Movimiento sexy.
Así, no?
Sí.
Meneando.
Exacte.
I clarament hi ha hagut gelats de totes castes i per tots els gustos, però voleu saber quins han fet? Idò, no Maria Antònia Rigo, mos ho conto.
Hi ha hagut 14 participants en noms tan originals com Gelat Mecànic, que han presentat un gelat que se diu Estiu Dorat, Sequim Morro, un de Provença, Som Fresques amb Floquet, Bauxes i altres herbes amb un gelat de Sant Bartomeu, de mel i sucre amb banya roja, Bojos pel gelat han presentat Pecat de poma, Junts són la bomba amb bombanilla, Gelateres falagueres amb esplet de figa, Els bikers amb un oli de cadena, Ni termomits ni punyetes amb un gelat de ron amb panses, Tutti frutti amb un somni de figa moro, de fumaro, i després els que varen guanyar gelaters de Sassiqui varen fer un gelat que se diu Passió de Cossiers, els trombols que varen fer segons un que era fora son i tot a punt amb gelat d'un temps.
Mambo, Montuïri, s'ho passen bé, eh?
Sí.
En fan de tot tipus, eh?
M'ha agradat molt el punt de no Maria Antònia.
Quin de
ni
tots?
Ni termomits, perquè... ni punyetes.
No, són els noms dels grups participants.
Ah, sí. D'acord.
Que m'encanten.
No és que digués, aquí la gent no pot fer trampa, no, perquè és un gelat de bomba.
No, era un grup.
Tu te pensaves que qualcú hi havia anat amb un termomits?
No, que era com un requisit del concurs, evidentment, que no se podia emplear robot de cuina, perquè aquí no farem propaganda de marques. I venga, recarrec. Miquel.
Bé, tot i que avui...
S'ho passen bé, eh?
Tot i que avui, amb aquest temps que fa, no fa dia de menjar gelat...
Sempre va bé.
Jo ho tastaria tots,
sí,
escàrit.
Sí, tots.
Bé, Maria Antònia també m'ho ha explicat com ho fan per triar gelat guanyadors, perquè hi ha feina també, de tastar.
Per poder decidir quin és el gelat més bo, sempre tenim un jurat. El que ha participat de jurat des del principi fins ara sempre ha estat en Miquel Calent, que cada any quan li deim per venir està molt content. Després varen decidir que fos el pregoner o la pregonera, i després qualcú de Montuïri relacionat amb el món de la gastronomia o de la restauració. I enguany la pregonera està en Jeroni Lledó i l'altre participant en el jurat, en Rafael de Sostal. Molt diuen de cada any que és més complicat triar quin és el guanyador, perquè se presenten gelats de molt de nivell, de sabors bastant especials, i sobretot a Miquel, que és des del principi, de cada vegada li costa més decidir per un gelat.
S'apredina, renta roba, es predina, et salsa faita, dins un quarto a les fosques, allà es conco de Barcelona i corte. Bombo mallorquín, que voleu? Polo de llimona o polo de menta?
Polo de llimona, en Joan Miquel Oliver, com tu, que has dit que t'agradava de...
Sí,
de menta. No?
No? No t'agrada la menta?
No.
Ens estiu, en sa calor, sí. Frescor.
Troc que té gust a pasta de dents.
No, no, menjant,
pasta de dents.
No n'he menjat mai de polo de menta.
De... No. Trífica.
Ten... No sé, me recorda un poc, però bé.
Refrescant, però. Sí, refresca. La d'herbassana.
No és bo el que és bo, agrada el que agrada.
Clar.
No?
Sí.
I això m'ha de ser meva predina.
Ah.
Bé, i que això que el nostre company, en Miquel Cadem, participa com a jurat cada any en aquest concurs de gelat bomba
bé, tu,
de Montuïri, que sí. Troc que a mi també me podrien convidar a estar gelats.
I a tots. L'any que ve anàvem a detentar-lo.
Sí, perquè, escolta, te veiem a televisió, que tastes les coses.
A fratí calent, sí. Com en Miquel, però a mi no m'ha convidat.
Tastadores professionals.
Ah, tastadores, Maria Pons.
Més coneguda divendres,
No.
I no m'han convidat. Miquel Calent, l'any que ve has de donar Maria Pons
no.
A Montuïri.
Montuïreses.
Montuïreses.
Montuïreres i Montuïres.
Te faran la Montuïresa d'Esa...
Il·lustre.
Del sisè concurs.
Des Puig de Sant Miquel. Vinga, i d'això, li hem demanat quatre cosetes a en Miquel Calent sobre aquest concurs i mos ha dit que cada any, com d'en Maria Antònia també, el nivell dels participants puja.
La veritat és que el nivell va pujant, eh? Hi ha molt de participació, molt de públic i molt bons gelats. Alguns molt més molt clàssics i molt bons, com els de molt de crua, de cafè, alguns més sorprenents, com els que va guanyar fruita de la passió, i ho fa baguera, alguns una mica més arriscats, com un de sobrassada o un de lavanda que hi havia, i el nivell, en general, molt bo. A mi, personalment, me van agradar la immensa majoria de gelats, tots els vaig trobar bons. Crec que va guanyar els que va guanyar, però haguessin pogut... Hi havia, diria que 10 gelats que haguessin pogut entrar en pòdium fàcil, i sobretot, no, interessant per mi és que és una festa on el poble surt del carrer, un monjo de zona de gelat, un bocí d'encimada, la gent fa festa, posa les bombes en marxa, són grups, són colles, s'ocorren perquè les estètiques són molt guapes, la gent ho millora.
Aquí m'estan sabotejant la secció, jo.
Miquel, t'han passat davant.
Aquesta cançó jo no l'havia posada en el guió, però és igual.
No, és que jo la voldria cercar i no la trobaria. Perquè no
sé ni què se diu.
Però, perdona, està molt ben tirada.
No, sí, superbé.
Bum, bum, bum.
Bum, bum, bum.
Bomba. Sí.
Sí.
També podríem posar explotar
també,
esplom.
També.
Dóna idees, sí. Tu, sí. Ara veuràs.
Sí, sí.
Tot el que vagi bé amb bomba, no? Gelat de bomba, bomba.
Evidentment.
Ai, Déu meu. Ara m'ordre un gelat de sobrassada amb Miquel Calent, que se va presentar.
Gelat
i en Lluís,
el
tècnic, m'ho ha dit que un dia a Itàlia em va provar un de calamar.
De calamar.
A Salermo, ha dit, concretament.
De calamar torrat.
Calamar torrat.
Sí, clar, perquè calamar, si no el torres...
Jo no sé si el tastaria, ni el de sobrassada ni aquest. I mira, que la sobrassada m'encanta i el calamar també.
Un gelat de sobrassada en calamar, o de calamar i sobrassada, ha de ser bo.
Els gelats sí que siguin dolços, crec.
Bé.
Crec. No ho sé.
Però ho seria, perquè feies el sucre.
O no?
Tenia
gust dolç, sucre. Lluís. No.
Clar, i deu posar
no.
Sucre.
Ah,
diu
val.
Que no, diu que no, fa... no era dolç.
I de, bé. Per aventura, una emulsió...
Però el sucre se n'hi ha de posar. Un poquet.
Sí, un poquet.
Qui ho diu?
Bé, no té per què, no? No faré contrari, no.
Tot evoluciona, tot,
tot evoluciona.
Està bé que...
Sí, sí, exacte.
Clar, no l'han testat en el concurs, en aquest desconcurs de sobrassada, perquè no mos han convidat.
Miquel? No mos han convidat, però si l'any que ve mos conviden, el testarem i ja donen la nostra opinió.
I no rufis en anar després, però...
No, jo t'estava per testar tot, no passa res.
No? Haurem de pensar quin feim.
No, nosaltres volem anar de jurant, no volem anar de
jurant. Jo no vull fer gelat, jo vull menjar gelat.
Jo vull menjar gelat.
Per començar hauríem de ser montuïrencs. A Montuïrenques.
A Montuïrès.
No a Montuïrès.
T'ha peinat.
Bé, Miquel Calenta de Montuïri. Bé.
No, de Campos.
I el conviden a fer de jurat.
La Margalí ho és, però també la Margalí mos ha avalat el seu equip.
Això, clar.
Clar, jo vull anar de jurat, no vull anar cap equip. Ja ho he dit.
Punt.
No, a veure que na Maria Antònia m'ha dit que enguany s'han presentat equips que no eren de Montuïri.
Ah, d'acord.
I que ho agraeixen, així que...
Ah, sí,
no
se'n va.
Si t'hi vol presentar Celestí, estàs convidat.
Perfecte.
Cuiner Miquel Calent, jurat d'aquest concurs, també m'haurà volgut donar la seva opinió sobre la importància que se celebrin concursos com aquest.
I la veritat és que tot això que sigui posar en valor la nostra cultura gastronòmica, com és fer un gelat en l'estiu, rodant, bomba, participant, rient, a mi m'apareix una iniciativa espectacular. És a dir, això cada any serà consolidant i a mi m'apareix una forma divertida de mantenir tradicions i de fer que se perllonguin, perquè hi havia des de grups de lotets molt joves a padrins allà fent gelat i fins i tot famílies que s'ajunten, tota la família. A mi la veritat és que aquestes coses me posen molt content. I res, donar les gràcies a l'organització per convidar-me a aquesta festa i donar la bona a tots els participants, perquè la veritat és que va ser un gust. Salut.
Maria Antònia Rigo també ens ha volgut xerrar d'aquesta importància de mantenir vives les tradicions gastronòmiques.
Pensant que és important mantenir aquestes tradicions, sobretot perquè d'aquests diferents anys ens hem donat compte que gent de Montuïri tenia una bomba de gelat a casa i no sabia ben bé ni com emplear-la ni què era. Gent. I què ha fet? Ha fet que se restauracin o fins i tot que gent n'hagi comprat de nova i que no només facin gelat per venir al concurs, sinó que sigui una cosa que a casa durant l'any se vagin fent diferents dies gelat de bomba.
Però, clar, han xerrat molt de gelats, han xerrat d'aquest concurs, però no han xerrat amb vergonyadors.
Ah, clar.
És que no podem acabar aquest reportatge sense parlar amb ells. Clar. Amb vergonyadors d'aquesta edició són els gelaters de Siki i mos en parla en Joan Socias.
Hola, bon dia. Bé, nosaltres som els gelaters de Siki, que han guanyat el primer premi en el gelat de mango, maracuyà i ofobaguera. I fa 3 o 4 anys que participam i mordem gelaters de Siki perquè el primer any vàrem fer un gelat amb baranyons. És un fruit que se fa pels torrents i els siquis d'aquí del Pla de Mallorca. I vàrem guanyar el primer any que vàrem participar amb aquest gelat d'aranyons, el premi és originalitat. I llavors cada any hem participat i no havíem fet mai primers i enguany ho hem aconseguit amb aquest gelat que va guanyar, que va agradar molt en el jurat.
amb aquest passió pels cossiers, que va ser aquest primer premi, i clar, si hi havia en Joan Socies dins aquest equip...
I Mango.
I Mango, és que... Bé, jo m'encantaria.
Normal que quedassin primers, perquè en Joan Socies, coneixedor bé d'escossiers, ha ballat escossiers, és a dir, que ho du dins ADN, no? I això s'havia de... No? De materialitzar amb un gelat que han pegat per fruites que...
Sí, més exòtiques.
Més exòtiques, sí, no?
Així com, d'acord, que és un gelat.
El primer any van començar amb aquests aranyons que són tan d'aquella zona.
Exacte, de caminois i sí, de camins, de Montuïri.
Ara en guany han pegat a lluny.
Sí, han fet ofabaguera montuïrenca, però han agafat també fruites d'altres llocs. I l'han convertit en aquest gelat dedicat a escossiers.
Passió pels escossiers.
Sí, avui que han ballat escossiers, com a segon dia, i ja ho feien en aquesta revetlla. I en Joan Socies, company periodista, i que també forma part d'aquest equip, d'aquesta nova edició, la cinquena edició d'aquest concurs de gelat de bomba de Montuïri, del qual hem volgut xerrar, en el que han participat 100 persones, que ja són, eh?
I que l'any que ve, Maria i jo serem jurats.
Ja, sí. Ja tu t'has clar, el destí, no sé si t'has donat compte.
Destí, no sé quantes vegades ha dit que hi vol participar.
Ah, hi
vol ser gelat.
Clar, jo em faig junts.
No en sabem.
No, bé, en podrien saber,
sí, però
volen
testar.
No sé si retirem-me. Perquè, clar, nosaltres en feim una que nostra, que és de llimona
ara
i ofabaguera.
Oh, ja l'ha dita.
Però, clar...
Ara el copiarà.
Sí, ho ha de patentar.
De llimona i ofabaguera, però, clar, les referències són escociers. Però el gai dins. Clar, jo no puc anar a Montuïri amb un gelat d'escociers
no del Gaida. No diguis el nom fins que hagin votat tots.
Passió, pues escociers 2.0.
2.0.
Ja està.
Escociers de veïnat. Bueno, un dia estarem gelat de bomba aquí a Tèntol. Si en voleu dur, encara hi sou atents. Fins d'aquí una hora i mitja serem aquí a IB3 Ràdio.
Que arribi un dron i mos deixi espantar.
Si vol
que
rodem
aviat, també poden rodar. Sí. Bueno, bon reportatge, Miquel. Bona feina feta aquest cap de setmana.
Sí.
Gràcies per ser tan
faner. M'ha duit moltíssima feina a fer aquest reportatge.
Bé, però...
En comptes estar ràpid.
Has escriure i demanar.
Sí.
Molt bé. I d'ahir hem conegut aquest concurs de gelat de bomba de Montuïri. Avui que són festes i et Sant Bartomeu, són les 4:31 minuts. Fem una pausa i tornem tot d'una.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és actualitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem d'Esports en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Souvenir o record? Tant si viatjam a l'hivern com a l'estiu, ens agrada endur-nos qualque objecte que ens faci recordar els llocs que hem visitat. En ambients turístics, moltes vegades sentim parlar de souvenir, una paraula d'origen francès que significa record o memòria. Però en català no ens cal aquest manlleu. Quan ens referim a l'objecte que compram, en podem dir record. I l'establiment on el trobam és una botiga de records. Per tant, quan tornem d'un viatge amb una figureta, un imant, una tassa o qualsevol altre objecte que ens recordi aquest lloc, podem dir que duim un record i no un souvenir. I ara que ho sabem, qui no té dins un calaix algun record d'aquells que fa anys que espera tornar a veure la llum? I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Josep Maria Nadal Suau, com estàs?
Com estàu, gent estimada?
Bé, i tu?
Què tal?
Bé.
Molt bé, molt bé, molt bé. Però per Madrid aquesta setmana, ja
Madrid,
queda poc,
ja. Ja ha ja deixat queda... Alemanya.
Sí.
Sí, definitivament. Per a què s'estiu?
De moment, sí.
Per a què s'estiu?
De moment, sí.
Molt bé.
Sí, t'he de dir que... us he de dir que...
Sí, perquè també Anna Maria.
Sí, és que no volia interrompre, però hola, com va?
Hola, Maria, com estàs?
Beníssim.
Feia ganes, dius, de quedaria a viure.
Ah, sí, he passat molt de gust. He passat molt que de gust envoltant d'aquella gent berlinesa vestida de negre. En fi, molt bé.
Que bé.
Molt bé, tothom molt modern, fantàstic. Clar.
Ets a Madrid, però no hi quedes a viure, per ara.
No.
Tornaràs qualque dia.
No. Jo, de fet, crec que la setmana vinent ja ens veurem ses cares.
Mm-hmm. Molt bé. Dilluns que ve.
Tenc molt ganes de saludar-vos en persona.
Sí. Se fa de rogar, ell. No passa res. Ah. Si tu pots, aprofita per voltar pel món.
Que bé.
No, però, Maria, de veres que ja s'ha acabat. Vosaltres sabeu perfectament que la majoria d'illencs, i jo en sóc un exemple, tenim una... No? Sílvia té un por de... diria mimentador, i jo ja fa un mes i mig que som fora, clar, troc que és hora de tornar.
Hora de tornar, no, i a més que dimarts hi toca't-se, no?
Bueno, això, a més, que
clar,
efectivament comença el curs dimarts, efectivament.
Sí, exacte,
sí.
Exacte.
Pels professors.
Exacte.
Sí.
Per tant, a veure si dilluns te pots escapar i pots arribar fins aquí, fins a...
I fer-vos una abraçada.
Això mateix. Molt bé, Joan, bueno. Maria, a veure, mem, què tens per avui? Què has pensat?
Idò, mireu, us vull parlar d'un llibre que he tingut l'oportunitat de rellegir aquest estiu, precisament, mentre anava entre Madrid i Berlín i Almeria i tal i qual. Mm-hmm. He trobat temps per llegir alguns llibres, clar. I aquest, del que vull parlar avui, es titula Stone Junction, en anglès, no?
Mm-hmm.
No s'ha traduït el títol. L'autor és un nord-americà molt curiós, una biografia i un perfil molt, molt interessant, que nom Jim Dodge. I és una novel·la fabulosa. És una novel·la tan entretinguda per un costat, tan maca per un altre, i estones tan provocadora, però provocadora d'una forma molt, molt amable i amb molta bonhomia, que la veritat és que... A mesura que la llegia, pensava, li vull dedicar almenys una secció del Lectobro per veure si fem una mica la donam a conèixer com més i millor, perquè és una obra que ja té uns anys, ja, la versió original ja té unes dècades, de fet, és del 1990, si no m'equivoc, crec que és el 1990. Però aquí, al nostre país, es va traduir per primera vegada l'any 2007. Mm-hmm. Ho va fer un editorial que es diu Alfa Decay, que, per cert, és un editorial que va muntar una mallorquina, Diana Zaforteza, una fantàstica editora que malauradament va morir. però que abans de morir va fer diverses coses, entre d'altres fundar aquesta editorial fabulosa, que el 2007 publicava Stone Junction, com dic. El llibre no va tenir un gran èxit inicial, però a poc ha anat arreplegant tot un públic lector, quasi com una petita secta de bona gent, no? Però una petita secta de grans fans d'aquesta novel·la. I ara l'editorial acaba de... La mateixa editorial, Alfa de Cai, l'acaba de republicar amb una traducció completament nova, millorada, a càrrec d'una traductora que nom Victoria Malet. I crec que és una oportunitat fabulosa per conèixer Jim Dodge i Stone Junction.
Una epopeia alquímica.
Efectivament.
Res a subtítol, o diu. Subtítol.
Així és. Així és. I què és l'alquímia? No ho sabem bé, què és l'alquímia. Jo no penseu que jo ho sap.
T'hem perdut, ara.
T'hem perdut?
Ai, ara t'havíem perdut.
Sí.
Josep Maria, t'havíem perdut. Sí, rebobina, rebobina 10 segons i ara te sentim.
Sí, deia que efectivament això de l'epopeia alquímica...
Alquímica.
Està molt bé.
Sí.
Sí, molt bé entrat per part teva, perquè tot i que jo no sabria explicar en detall què és l'alquímia, no som un expert, no? Però és evident que ho vinculam amb la capacitat de transformar una cosa en una altra, i en definitiva vincular amb la paraula alquímia d'alguna manera màgia, no? I efectivament aquesta novel·la té molt de màgica, no tan sols per lo bona que sigui, que ho és, sinó també perquè està protagonitzada, plena de personatges que són mags o que d'alguna manera fan màgia. Alguns fan màgia amb les disfresses, altres fan màgia amb les drogues, aquesta és la veritat. Bé, ara ho explicaré, no?
Per aquí va la cosa, sí.
Sí, sí, per aquí va la cosa. És una novel·la molt representativa de la contracultura nord-americana, i jo diria fins i tot de la contracultura californiana, i també de la postmodernitat americana. Tot això... potser alguns oients ja saben per on vaig, d'altres potser no tant. Però què vol dir això? Vol dir que parlam d'una narració on tu no podries vincular un poc el moviment hippie, sense que sigui una novel·la hippie, podria tenir el seu so, la seva banda sonora podrien ser perfectament els Beach Boys, però també The Grateful Dead, no? Aquesta música... que remet als anys 60 i a uns anys 60 caracteritzats per l'utopia d'un possible alliberament de les convencions socials a través de la música, l'art, els estats alterats de consciència i l'amor lliure, no? Clar, Stone Junction no està ambientada en els anys 60, sinó més aviat fa un ventall que va, o un arc, que va dels 70 als 80. Són dues dècades en la vida d'un personatge que nom Daniel Pierce. Aquest lot el coneixem des de que, els actors, el coneixem des de que és un infant. Els primers capítols de la novel·la estan protagonitzats per la seva mare, Anna Lee, que és un personatge fascinant, una rebel d'aquestes americana que, en fi, que és incontrolable, i que en un moment determinat, sense voler jo fer massa spoiler, en un moment determinat tindrà una mort una mica dramàtica en circumstàncies sospitoses. I a partir d'aquell moment, Daniel Pierce queda a càrrec d'una organització secreta, subterrània, no? Doncs això que dèiem abans, de personatges que tenen alguns talents especials. N'hi ha que són mags, n'hi ha que són estafadors professionals, però que són autèntics genis de l'estafa, no? I que estafen sempre un poc a la Robin Hood, no? Estafen a qui cal estafar. Tenen criteri moral, no?
o hi ha jugadors de pòquer, hi ha llenyataires que viuen en el bosc, doncs, en contacte amb la natura i amb una vida molt lliure i salvatge. I el Daniel Pearce té una gran cosa, que és que, una gran sort, que és que la seva educació no serà a instituts ni a high schools, com la majoria de nosaltres hem hagut de... Anava a dir de patir o de gaudir, però vaja, que sigui, no? Ell no, ell té una educació absolutament heterodoxa i nosaltres el seguirem a la novel·la en aquest procés educatiu, en convertir-se en una persona doncs, extraordinàriament extravagant, sàvia i que se sap moure pel món d'una forma que no té res a veure a la de qualsevol altra de nosaltres, no? Mm-hmm. En això heu d'afegir que a partir d'un moment determinat la novel·la també esdevé una novel·la, diguem-ne, de... quasi un thriller, diríem, no? Mm-hmm. Perquè Daniel Pearce, primer, una cosa molt particular és que, bé, no vull espanyar massa, clar.
És que és difícil, no?
Sí. Bé, m'aquellaré una cosa. Diguem que ell arribarà a tenir uns poders molt particulars i especials i que aquests poders faran que se li encarregui la missió de recuperar un diamant. Un diamant que potser tingui alguna característica, doncs això, alquímica, no? Màgia, o sigui, una porta d'accés a una certa forma de saviesa i que, per tant, interessa molt a molta gent, entre d'altres, alguna fosca organització, agència governamental, que, i aquí comença una aventura, no? Perquè una aventura de... robar una cosa i després escapar de qui la vol recuperar, diríem, no? En tot això, Jim Dodge organitza una novel·la de quasi 600 pàgines que, com us deia jo abans, és divertidíssima, al mateix temps és literàriament fabulosa, però que ningú s'imagini un llibre, com diria, supercomplex. Perquè, tot i tenir una càrrega de profunditat molt notable, realment és un llibre superdivertit de llegir. És a dir, és àgil, està ple de personatges curiosos, és un d'aquests llibres que cada cert temps que algú diu una frase que t'entren ganes de subratllar-la i aprendre-te-la i tatuar-te-la, no? Vull dir, és fantàstic. I... anaves a dir res?
No, anava a dir... I com és que ara s'ha reeditat? O s'ha reedita? Que és que s'ha redescobert?
No... No, això, aquest és un tema... És a dir, l'editorial no ha donat una explicació gaire clara, així que el que jo te diré ara són les meves conclusions, eh? Perquè jo també m'ho he demanat. Com així han reeditat ara aquest llibre? I sobretot, per què l'han traduït una altra vegada? Perquè jo crec que la traducció anterior estava bé. Jo crec que aquesta l'ha millorat, però no era una mala traducció. Què ha passat aquí? Jo crec que simplement és una forma de que l'editorial té de celebrar aquest llibre perquè, home, realment, segurament, el llibre més exitós de la història d'Alpha de Kai sigui aquest. I, a més, és un d'aquests èxits particulars perquè no és que aquest llibre pegués un gran esclat i tingués un èxit sobtadíssim i després desapareix, sinó que no. A poc a poc ha tingut una vida llarga, no? I això és el més difícil que pot tenir un llibre. És a dir, en el món editorial d'avui en dia, el 80% dels llibres, els 3 mesos, desapareixen. I l'altre 20% desapareix quan han passat un any o com a moltíssim 2. I després ja no el trobes enlloc. Aquest és un d'aquests llibres que sempre hi ha qui el llegeix, qui cada any hi ha qui el compra, cada any hi ha qui en parla. Llavors, jo crec que Alpha de Kai ho ha volgut celebrar amb aquesta com a posada de llarg, no? Una nova portada, una nova traducció... I això sí, aquesta nova versió torna a incloure una cosa molt important, que és un pròleg, que ja a la versió de 2007 ja hi era, un pròleg de l'escriptor nord-americà Thomas Pynchon. Clar, no sé quanta gent que ens escolta situa ràpidament a Thomas Pynchon, però si t'entens em fa dos cèntims.
Vinga, sí.
Perquè,
millor, millor.
A veure, en Pynchon és un escriptor... és com el gran escriptor postmodern de Nord-Amèrica. Això vol dir que, els seus llibres, que són, que per a mi són superentretenguts, la veritat, però és vera que són llibres molt especials perquè són d'alguna manera com viatges licèntics. És a dir, tu obres un llibre de Thomas Pynchon i tu no saps, a cada pàgina, tu no saps on aniràs a parar. Aquesta cosa clàssica que tenim de les novel·les de principi, desenvolupament, final, amb uns personatges fixes, amb una narrativa lògica, Pynchon no funciona així. Pynchon és un home, és un escriptor que és, doncs, d'una manera com a caòtic, doncs això, és un poc com un viatge a l'Isergi, no? Mm. És extraordinari. I com a personatge públic, això és especialment divertit, perquè Pynchon és algú que és una verdadera llegenda, però ho és perquè no el coneixem. És a dir, sabem que el seu nom real és Thomas Pynchon, això sí. Tenim dues, tres, potser quatre fotografies d'ell, res més. No dona entrevistes, quasi mai escriu articles, quasi mai escriu pròlegs. És a dir, és una d'aquestes persones, hi ha alguns escriptors així, que s'ha amagat sempre, no? Llavors és com un gran secret. De fet, hi ha una anècdota molt, molt graciosa que li vaig llegir a Enrique Vilamates, que és la història d'un periodista que es va entestar a entrevistar Thomas Pynchon. I va ser tan insistent amb l'editorial i l'agent literari, va ser tan pesat que li van concedir. Però li van demanar que es desplacés a una casa que estava com a 300 quilòmetres de la ciutat. Va anar, va entrar a una sala, un senyor se va presentar com a Thomas Pynchon, li va fer una entrevista i... 10 anys més tard, o 8 anys més tard, el mateix periodista va voler demanar una altra entrevista. Després de molt insistir, li van acceptar, se va haver de desplaçar a la mateixa casa, va entrar a la mateixa habitació i allà se va trobar un senyor que el va saludar com a Thomas Pynchon, però que no tenia absolutament res que veure amb l'altre. Mm. És a dir, una altra cara, un altre aspecte, no eren la mateixa persona. És un supersecret. Llavors, és algú tan secret... que hagi tingut la generositat, l'entusiasme de prologar aquell llibre, ja diu molt de la qualitat del llibre d'en Jim Dodge. Saps? Uh-huh. És a dir, és com un petit esdeveniment que Pynchon es digni prologar algú.
Sí.
De tota manera, no és estrany, perquè la novel·la, sent molt més lineal, és una novel·la que aquesta sí que és molt bo d'entrar-hi, però... comparteix món del món de Pynchon. Doncs això, la contracultura, un món... uns Estats Units que viuen un poc al marge dels Estats Units oficials, un món de gent misteriosa, màgica i nòmada, que no saps mai bé, massa bé mai on són, no? I jo crec que això també situa bastant bé quin tipus de llibre ens espera si decidim abarcar Stone Junction, saps?
Mm-hmm. I bona recomanació, Thomas Pynchon, que ha fet el pròleg, que ha prologat aquest Stone Junction de Jim Dodge i que avui, després de que s'hagi reeditat i també és d'agrair que una novel·la això tingui llarga vida, no? Deies que és difícil, però... aquelles novel·les, aquells llibres que ho aconsegueixen es d'admira. I t'agraïm que avui hagis recomanat aquest títol en aquests minuts de Lectobre.
No, jo ja sé que sempre dic el mateix, però de veritat que qui se decideixi llegir-lo passarà un gust enorme.
I de bona lectura per finals d'aquest estiu o per encetar ja el nou curs. Moltes gràcies, Josep Maria Nadal Suau. T'esperem la setmana que ve. I bona tornada.
Gràcies. Una ferrada.
Una ferrada. Que vagi bé.
Adéu.
IB3 Ràdio és coneixement.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca?
Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocabals, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ara vos hem de contar que el Museu del Calçat i la indústria d'Inca s'ha sumat al Consell Internacional de Museus.
També conegut com a ICOM, aquest consell, que es tracta d'una organització mundial dedicada al desenvolupament dels museus i dels professionals del sector.
I per xerrar-ne volen saludar a la directora del Museu d'Inca, Aina Ferrero. Com estàs?
Bones tardes, molt bé. Moltes gràcies per portar-nos.
Bé, i enhorabona, primer de tot. Vos esperàveu aquesta adhesió? Com heu rebut aquesta incorporació a l'ICOM?
Bé, sí que ho esperàvem, en el sentit que nosaltres som els mateixos que vàrem fer la candidatura. Això és un comitè internacional, com molt bé heu dit, que són els propis museus els que han de demanar la possibilitat d'adherir-se. Uh-huh. Llavors han de complir una sèrie de requisits, entre ells, i crec que el més important és que el que nosaltres entenem com a museu i que funcionem com a tal sigui allò que sí com considera que ha de ser un museu, no? I en aquest sentit, si se comprova que això és així, si seguim el codi deontològic de SICOM, llavors, pues, mos permeten entrar dins d'aquest organisme internacional tan important i on hi ha museus tan importants com el Louvre, no?
Com el Louvre de França, de París, ja me diràs. I com consideres SICOM que ha de ser un museu? Si mos pots fer un resum, quins requisits o quins punts han de tenen presents?
Sí, mira, això és realment molt interessant, perquè SICOM és l'organisme internacional que va dictant el que oficialment s'entén com a museu, no? Des dels anys 50, ja la primera definició, l'any 47 en concret, el segle XX, i va canviant a mesura que va canviant la societat. Això crec que és el més interessant. La darrera definició és el 2022, i va ser un procés internacional amb moltíssims de comitès que anaven decidint quina havia de ser la definició darrera definició. Sí. I el que s'estacava és que els museus fossin institucions en el servei de la societat, no? Aquestes funcions de conservar, exhibir, investigar, i són, perquè són la base, no? Són com es viure, com es respirar i com es veure aigua. Sí. Però una vegada que hem complit això que és bàsic, conservar, mostrar, investigar, necessitem altres coses dels museus, no? Perquè segueixin siguent rellevants a nivell social, que la gent vulgui tenir-les presents, i per tant el que consideren és que els museus han de servir per la vida, han de servir a la societat, no? Han de tenir aquest arrelament fort i que la gent realment els hi trobi sentit d'existir. I per sort sembla que consideren que el Museu del Calçat compleix tot això, sí, que estem encantats.
Que clar,
vosaltres feis feina amb el patrimoni relacionat amb la història del calçat i de la indústria de la ciutat d'Inca, com diu el vostre nom, però quines són les coses que vosaltres considerau que més s'han de potenciar o quins són els reptes que heu d'afrontar?
Bueno, reptes jo crec que sobretot això, no? Que la gent vegi els museus com a llocs propers, com a llocs amables, perquè malauradament encara la paraula museu, el concepte museu, arrossega aquesta herència, aquest prejudici de veure-los com a llocs elitistes, com a llocs allunyats dels interessos de la societat. També amb nosaltres, que estem dins del mundillo, potser sabem que intentem que no sigui així, no? Que cada vegada més tots els museus, grans i petits, intentam remar perquè això no sigui així, però, i això ho veiem en els estudis de públic, amb nombrosos informes que se publiquen, la realitat és que si tu demanes a la gent quina idea té de museu, pues segurament hi haurà un lloc o fred, o on s'ha d'estar en silenci, i, no? I en el millor dels casos se dirà que és un lloc per aprendre. Mm. Poques vegades se diran un lloc anar a passar-se bé, un lloc on anar a fer un cafè amb els amics i gaudir d'una hora baixa, descobrint coses noves, no? I és un poc aquesta idea que crec que hem d'intentar que canviï, perquè al final els museus també són llocs de resistència cultural, no? Un poc aquesta idea de que són aquests espais on en aquest món de desinformació, o de massa informació, de fake news, d'aquesta voràgine de continguts, els museus encara són un poc llocs segurs, llocs on, que també se consideren mitjans de comunicació, però amb credibilitat, i crec que, bé, que aquesta és la funció principal que podríem nosaltres aportar.
Mm-hmm. Mm-hmm. Per tant, amb aquesta adhesió al Consell Internacional de Museus, pot ser que ara aquesta temporada que ve, aquest curs que ve, veurem noves iniciatives al Museu d'Inca.
Lo important també d'estar dins SICOM és que ens permet accedir a comitès internacionals, ens permet participar a debats internacionals i estar al dia de les darreres investigacions dels comitès que nosaltres ens afegim. En concret, ens hem afegit en el SOMUS, que és un comitè de museologia social, però també un altre que està relacionat amb, que se diu Costume, que està relacionat amb les indumentàries, els textils i demés, i evidentment el calçat hi formaria part, i això ens permet estar en contacte amb professionals de primer nivell i poder conèixer les seves recerques, conèixer el debat i, per suposar, beneficiar després de la població del nostre territori.
I Doina Ferrero, moltes gràcies, enhorabona. Ho hem deixat
gràcies,
aquí.
Adéu.
Gràcies. Gràcies, que vagi bé.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. Diversos punts de les illes han registrat episodis de rissagues durant la jornada d'avui. Segons l'AEMET, l'oscil·lació més gran de la mà s'ha produït a Ciutadella, on han arribat als 144 centímetres. De fet, tota l'illa de Menorca manté...